No escoltaran tot el que voldrien, però escoltaran part del que voldrien. Gràcies a Maricel Televisió també, que podran escoltar en aquest cas la declaració de l'alcalde amb tota qualitat o amb la màxima qualitat. Aquelles coses que passen a vegades des del punt de vista tècnic, però en aquest cas no atribuïbles a aquesta casa. En fi, la segona part de la llista es presentarà el dia 28 d'abril i esperem en aquest sentit que la puguin escoltar com cal. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, ahir es va presentar el Jardí de les Parellades, aquesta primera part de la llista de la candidatura de Convergència i Unió per les properes eleccions municipals del 24 de maig. Miquel Forns, que va fer valdre el que va anomenar com a honestedat, capacitat de treball i passió per Sitges de l'equip que ha reunit per aquestes eleccions municipals per aconseguir doncs el que va definir com un govern fort, un govern estable, responsable i receptiu a les demandes dels ciutadans. A partir d'aquí, doncs, es va fer una relació de els 11 primers, és a dir, el que suposaria la majoria absoluta de qualsevol llista sobre els 21 regidors que hi ha a l'Ajuntament, de l'últim fins al primer. En aquest cas, el número 11 d'aquesta llista és Miquel Marrades. Cadascun d'ells va fer doncs un breu speech, un breu discurs de presentació amb algun dels aspectes que considera fonamentals o primordials per al proper Ajuntament. El Miquel Marrades va destacar la tasca que l'Ajuntament actual ha fet davant de la lluita contra el dèficit. Es va recordar el deute dels 70 milions, que ara són aproximadament uns 30. També en el número 10, Vinyet Capdet, que òbviament la seva relació en el món de la cuina especialment i de l'acollida va parlar del turisme. En el número 9, un jove, Josep Van Gorkon, que òbviament com a tal, com a jove i com a actual hereu de Sitges, entre d'altres coses, tots ells van ser presentats amb molts aspectes, i es va destacar doncs que molta gent està implicada en els balls populars, molta gent prové del món del cau, de l'associacionisme, del món de les tradicions. Doncs Josep Van Gorkon va parlar de joventut. En el número 8 a la llista hi ha Margarida Parellada, que va destacar l'aposta pel procés del govern de la Generalitat, i va destacar el paper que, segons ella, primordial està tenint el president de la Generalitat, Artur Mas, per tirar endavant aquest procés. En el número 7 destaca el que va ser en el seu dia president de la Comissió de Festa Major durant aquesta legislatura, Rafael Font, que en la seva condició d'empresari, doncs bé, va parlar del suport en el món empresarial per part de l'Ajuntament. En el número 6, una de les sorpreses d'aquesta llista de Convergència i Unió, l'últim pregoner de la Festa Major, Cisco Arbonés, que en la seva condició doncs de treballador social va parlar d'allò que li interessa, dels Sitges, de les persones. Va esmentar alguns dels aspectes que han de tenir doncs aquesta aposta de futur per aquest Sitges de les persones. El número 5 repeteix posició, perquè de moment en el pacte que hi ha entre Convergència i Unió aquí a Sitges, doncs els números 2 i 5 són atorgats a la gent d'Unió Democràtica de Catalunya, i per tant el número 5 li pertoca al segon d'Unió Democràtica, que també ho era fa 4 anys, Josep Moliner, Pep Moliner, que en la seva condició d'actual regidor doncs va esmentar alguns dels aspectes que ha pogut tocar durant aquesta legislatura, com el món de l'esport, com també el món de la participació ciutadana. En el número 4, una altra de les novetats d'aquesta llista, Rosa Tubau, doncs que va fer algunes propostes de futur que creu que serien viables de tirar endavant per aquest Ajuntament. Propostes més concretes que se'n van més enllà de les generalitats que en alguns dels altres discursos doncs s'apuntaven. En el número 3, Mireia Rossell, també actual regidora, era número 4 fa 4 anys, ara ha passat al número 3, i que va parlar d'aspectes com especialment els relacionats amb la vitalitat cultural de Sitges, i amb el compromís en un projecte. En el número 2, doncs, el que també era número 2 fa 4 anys, i diguem el responsable de Unió Democràtica de Sitges, Jordi Mas, que va ser presentat com l'artífex del canvi econòmic en el sentit de la reducció del dèficit en la seva condició de primer regidor d'Hisenda d'aquesta legislatura. Actualment ja no ho és, però doncs es va lloar el seu paper durant aquesta legislatura en l'esforç en la reducció del dèficit. Ell també en va parlar. I per últim, doncs clar, número 1, Miquel Forns. Hi havia doncs una miqueta família, hi havia simpatitzants de la llista de Convergència i Unió. Ens va cridar l'atenció també la presència, no sabem si té alguna relació amb Sitges o no, de Brauli Duart, el responsable de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Estava també, hi havia responsables comarcals de la Federació, la candidata alcaldessa de Canyelles, per exemple, és a dir, hi havia altres personalitats relacionades amb les llistes de Convergència i Unió.
Llista que va venir apadrinada amb Antoni Castellà, membre del Comitè de Govern d'Unió Democràtica de Catalunya, l'home de les universitats, perquè vostès ens entenguin habitualment temes universitaris. Antoni Castellà ha estat sempre el protagonista en aquests casos i ahir venia, com els dèiem, a apadrinar la llista, a acompanyar la presentació de la llista de Convergència i Unió.
I un dels màxims representants, diguem, de l'ala sobiranista de Unió Democràtica, Antoni Castellà, que primer va fer broma al voltant de la reducció del deute a l'Ajuntament de Sitges, dient que si el seu superior, que és el conseller Mascolell, se n'assabenta, potser s'emportarà bona part de l'equip, i va lloar doncs això, aquest equip que havia presentat prèviament Miquel Forns, Antoni Castellà, que va acabar fent una reflexió, diguem, de país al voltant de del moment de l'atzucac en el que actualment es troba Catalunya davant d'aquest procés sobiranista. Escoltem les paraules d'Antoni Castellà.
El 2007 em van presentar el Miquel i una mica, i no te'n recordaràs probablement, en aquell moment vam tenir una conversa curta i la referència que em va fer és que el més important era aconseguir fer un bon equip. Veníem d'uns moments en els quals els egos i els protagonismes eren enormes i volia fer un bon equip. Fa poc a una universitat de prestigi com l'Imperial College va entrar un estudi que venien a dir qualsevol organització, qualsevol d'elles, ja sigui des del àmbit empresarial o a l'àmbit de la funció pública amb ànim de lucre o sense ànim de lucre, té èxit si tota la seva orientació està dirigida a l'objectiu de la captació, la retenció i la promoció del talent. I crec que després de tots aquells anys, venir aquí a veure els resultats és tot un goig i et dona absolutament la raó de que els lideratges més potents són aquells que són capaços d'aglutinar i atraure i retindre i promocionar el talent al seu entorn. I avui tenim un gran exemple de gent bona, que a més és bona gent. I això és molt rellevant també en política, perquè es pot ser bo i ser mala persona. Per tant, avui tenim, i es pot ser bona persona i ser mediocre, per tant, avui tenim bona gent que a més són bons. Em mirava una mica el balanç de govern i és impressionant, sobretot des del punt de vista econòmic. És a dir, heu fet una rebaixa gairebé de 70 milions a 30 milions i a la vegada pagueu de 30 mesos a 30 dies, oi, que estaves dient, i a més heu fet el carnet blau. Bé, jo m'ho crec, segur que és així, però costa de creure. De fet, no ho diguis gaire, que si no el meu conseller, l'Andreu Mascolell, fitxa tot l'equip, en qualsevol dels casos, perquè el Brauli igual també us els podria fitxar tots, jo segur, en tot cas, en termes de les universitats. Però això és molt rellevant, perquè en termes de gestió pública, el fàcil és senzillament no pensar en que els recursos, al final, són els recursos de tots nosaltres, dels ciutadans, i ser capaços de controlar els recursos de tots plegats i fer acció, i especialment acció social, és el que ho fa complicat les coses. El carnet blau crec que és una gran iniciativa. Tindre una ciutat com Sitges al final amb una importància en el turisme molt rellevant, però fer-ho en termes sostenibles i en tots els àmbits seria fàcil, no només quedar-nos amb el turisme de platja, No posaré exemples que hagi llegit. Jo just fa dues setmanes la meva filla fa ballet i vam estar just aquí a un campionat internacional de ballet. Això volia dir que hi ve 2.000 persones d'arreu que estan a la ciutat, que participen de la ciutat amb un tipus, diguem-ne, de turisme cultural evidentment molt diferent. I a més tot això fer-ho en processos de participació. Els processos de participació en el pressupost són molt i molt complexes. Per això els pocs exemples que tenim a Catalunya. Tant en aquest sentit també sou una ciutat amb aquest equip de referència. I tot això amb un plantejament i de compromís, no només pensant només en la ciutat, sinó pensant en el procés que s'està esdevenint al país. Vosaltres sou dels municipis i dels primers municipis que dona recolzament a través de l'AMI amb el procés, que viu Catalunya, i això és molt i molt rellevant. La Margarita em sembla que ho deia, el repte que vivim a nivell de país és probablement el repte més important dels últims 300 anys i no és una entelèquia, o si pensem alguns que no és una entelèquia, precisament comencen els nostres municipis. Perquè si ens mirem quina ha estat la història del nostre país en els últims 100 anys, quan va d'alguna manera produir-se el procés de la Renaixença, que paral·lelament venia amb un procés de renaixença econòmica també a Catalunya, revolució industrial, la Renaixença, i se diu molt en una ciutat com Sitges, aquí era un nucli en el qual culturalment aquells prohoms de la Renaixença, tant de l'àmbit catalanista com cultural, doncs aquesta ciutat era referent. Des d'aquell moment fins ara hem intentat com a país ser un país normal, ser un país normal. Les nacions, el món, les normals, tenen estat i nosaltres no la tenim. I per tant, si hi ha una majoria d'una voluntat que vol que el seu país sigui independent, que Catalunya sigui independent, no és una excentricitat, és que som una anomalia en aquests moments. I probablement hem intentat, com a anomalia, sobreviure fins al límit en el qual això no és possible. Tant, jo sempre dic que senzillament crec que pot haver una majoria del poble de Catalunya que el que vol ser és normal, com qualsevol altre país al món. I dins d'això, a més, perquè ens juguem al futur, i amb això us acabo la referència, explicant que no és només un tema d'identitat, no és només un tema d'història, no és perquè hem tingut mala sort i perquè ara ens toca, sinó perquè probablement és l'únic procés en el qual podem sobreviure com a nació o com a país amb l'oportunitat de ser un dels països referents a Europa. Jo m'agrada dir que de països en el món en tenim, en dic, de vermells, de grocs i de blaus. Els vermells són aquells països amb economies de poc valor afegit, molt dependents dels serveis, amb poca tradició democràtica, amb un nivell de crisi en la política i desconfiança enorme entre ciutadania i administració i política, per tant, majoritàriament el que ha passat al sud d'Europa. Els països grocs són aquelles economies emergents que probablement tenen el mateix esquema, que estan creixent en aquests moments en termes de demanda interna, d'endeutament i despesa pública, estic pensant en l'entorn llatinoamericà, en part a la Xina, malgrat el debat s'esdevé, que si no fan res, probablement entren en col·lapse. I després hi ha els països blaus. No són països de no més de 10 milions d'habitants, tradicions profundament democràtiques, en el qual la tradició de la participació de la societat civil és molt important, en els quals el nivell de confiança entre política, persona, administració és molt rellevant. Són societats cultes, són societats en els quals els sistemes d'educació superior i de recerca són molt potents i per tant tenen indústries basades en el coneixement que els fan rics, però els fan rics homogèniament, els fan rics sense diferències, els fan rics equitativament. Bé, jo crec que Catalunya, si repasseu les condicions d'un país blau, té totes les característiques, no ho som ara ni molt menys, però tenim les característiques d'en els propers 10 anys ser un dels països blaus del món. Tant no només ser un país normal i esdevenir estat, sinó a la vegada ser un dels països blaus del món. I això comença des del municipi, des de tindre un municipi blau. I en aquest sentit, jo crec que aquesta candidatura ho representa. Parlàvem de talent, jo ho he sentit, no és meu, és el meu àmbit, el de la recerca. Hi ha un investigador, es diu Josep Coll, que està a Alemanya, que ell venia a dir que les comunitats avancen quan apliquen la política de la tieta. I quan deia la política de la tieta és talent, innovació, esforç, i ens queda la T i la A final. La T i la A final és tot alhora. Per tant, talent, innovació i esforç, tot alhora. Quan això es té, ser és invencible. Quan això es té, és lògic que tinguem una ciutat com la que teniu avui, i probablement aquest és un dels reptes més importants. Des d'aconseguir una ciutat blava per aconseguir un ciutat blau, un país blau. Simón Pérez, i acabo amb això, m'agrada la seva frase, diu: en moments de crisi, i estem en un moment de crisi encara, en moments de crisi hi ha que ser prudent, hi ha que ser molt prudent. I probablement el més prudent és atrevir-se. Per tant, atrevim-nos, atreviu-nos, doncs. Moltes felicitats.
Antoni Castellà, membre del Comitè de Govern d'Unió Democràtica de Catalunya, en el seu discurs ahir en la presentació de la llista de Convergència i Unió. Estem escoltant els millors àudios, després intentarem fer, a veure si podem també posar l'àudio íntegre de l'acte, però de fer una mica de recuperació, de fer una mica de treballs manuals. Aleshores farem una mica de bricolatge, a veure si també us podem oferir l'àudio enter de l'acte, però ara ens semblava que en les condicions actuals era massa poc inaudible. I per no val la pena, millor que les coses es puguin sentir. Ens queda, però, en el fons, el protagonista principal de la presentació, que és el candidat?
El candidat Miquel Forns, que, doncs, com dèiem, va anunciar que pel proper 28 d'abril hi haurà la presentació de la resta de l'equip, és a dir, dels 21 més els suplents, i també del programa electoral. Per tant, doncs, l'endemà del ple, el dimarts 28 d'abril, hi haurà aquesta presentació sencera de l'equip de Convergència i Unió. Miquel Forns, que va explicar que el que es pretén a partir d'aquest equip renovat és mantenir una certa continuïtat i també rigor en la gestió, fortalesa en el govern a partir, doncs, de poder establir majories més o menys fortes per poder tirar-la endavant i tenir una, això, gestió continuista respecte del que s'ha fet durant aquests 4 anys. Escoltem les consideracions que feia Miquel Forns.
Us hem presentat avui bona part de la nostra candidatura de govern de Sitges. El dia 28 d'abril, el proper 28 d'abril, us presentarem la resta de l'equip, la resta de candidates i candidats i el nostre programa de govern concret pels propers 4 anys. Com heu comprovat, com haureu comprovat aquest vespre, tenim una candidatura enguany amb moltes cares noves, perquè volem capacitats noves i perquè Sitges també té noves necessitats. Però també volem continuïtat. Continuïtat que volem que s'expressi sobretot amb l'actitud, amb el tarannà i amb l'obra de govern. La continuïtat el que ha suposat aquests darrers 4 anys. Volem continuïtat perquè volem la continuïtat del rigor en la gestió. L'autonomia local, és a dir, la capacitat que té un ajuntament per fer coses, passa perquè siguem molt rigorosos amb els diners que són de tots, per no estirar més el braç que la màniga, per no gastar el que no tenim, que mai més torni a passar, que mai més torni a passar el que ens vam trobar el 2011. Això sí, sense escatimar ni un cèntim d'euro el que faci falta a Sitges, per millorar Sitges i per millorar la qualitat de vida de tots els sitgetans. La continuïtat també la volem donar amb el nostre compromís personal i col·lectiu. Compromís amb Sitges, amb la seva gent, amb els Sitges de les persones, sobretot amb aquelles persones que han patit i pateixen qualsevol mena d'injustícia o desigualtat. El nostre compromís amb la justícia social està per damunt de tot, i també amb la cultura, amb la salut i amb l'educació. Però també el nostre compromís personal i col·lectiu amb el procés que viu el país, cap a la plena sobirania, i en particular el nostre suport personal i col·lectiu al president Mas i al Parlament de Catalunya. La continuïtat, malgrat alguns ho qüestionin, de creure'ns que el turisme continua siguent el motor econòmic de Sitges i que hem d'acompanyar empreses i serveis que creen i mantenen llocs de treball. Que cal acompanyar les entitats, les associacions, els clubs esportius que tant fan per l'activitat social, integradora i cívica d'aquest poble. La continuïtat de cuidar i mantenir el nostre medi, el nostre entorn urbà, barris, carrers, places, jardins, la nostra façana marítima, el nostre massís del Garraf, el patrimoni històric, artístic, monumental, amb un únic sentiment de pertinença, sigui quin sigui l'origen de la gent, siguin quin siguin el lloc de residència, si a la vila, si al poble de Garraf o si al nucli de les botigues. La continuïtat d'un ajuntament amb sobrietat en les formes i en el fons. La continuïtat d'una ètica com a referent a les decisions de tot allò que és públic. La continuïtat de la honestedat, de parlar clar, de dir les coses com són, pel seu nom, sí quan pot ser sí, no quan toca dir no. I sobretot el que volem és que continuï la continuïtat, per dir-ho d'una manera, del canvi que hem fet en la cultura de govern del nostre ajuntament. En temps de tanta desprestigi de la política, hem perseguit aquest canvi sempre, per donar-li valor a la política, valor autèntic. Això vol dir proximitat, participació, implicació i decisions compartides. Com veieu, tenim el millor equip. Tenim el millor equip per donar aquesta continuïtat, però també tenim el millor equip per avançar encara més i per dur Sitges molt més lluny. Des de la política local, i acabo, ens emmirallem en el que afirmava Churchill quan deia que un polític ha de ser capaç de preveure el que passarà demà, és a dir, el més pròxim, però també el que passarà l'any que vindrà, el més llunyà, però que també ha de ser capaç, a la vegada, si es dona el cas, d'explicar per què no ha passat allò que preveia. Nosaltres som gent transparent, som gent oberta i gent que escolta la gent. Sabem que ningú té la veritat absoluta, nosaltres tampoc, però si hi ha alguna veritat, si hi ha alguna veritat que hem d'escoltar, és la vostra. Moltíssimes gràcies, visca Sitges i visca Catalunya.
El candidat de Convergència i Unió, Miquel Forns, en la presentació ahir dels 11 primers noms de la llista de Convergència i Unió en aquestes properes municipals del 24 de maig. La resta de la llista, com saben tots vostès, es presentarà el 28 d'abril. Quina setmana serà aquesta? El 27 ple municipal, el 28 la presentació de la resta de la llista de Convergència i Unió, el 29 la presentació de la llista d'Entesa per Sitges, o sigui que anirem cavalcant de dia per altre. Acabem recordant 1, Miquel Forns, 2, Jordi Mas, 3, Mireia Rossell, 4, Maria Rosa Tubau, 5, Pep Moliner, 6, Sis Corbonés, 7, Rafael Font, 8, Margarida Parellada, 9, Josep Van Gorkom, 10, Vinyet Capdet i 11, Miquel Marrades. Alguna qüestió més, Joan?
Res més, bàsicament això, la propera cita de Convergència el proper 28 d'abril.